A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart i dos minuts d'11 del matí. Qui diu que el món de l'esport fa vacances durant l'estiu? Doncs no. I menys per la gent del bàsquet. Freddy Domínguez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bé, ja... Bueno. És un clàssic que la gent del bàsquet treballa i molt al llarg de l'estiu. Perquè, sí, sí, clar, empalmem sempre final de temporada amb... ja preparació de la propera, però clar, aquí hem de posar el campus, el clínic d'entrenadors, el 3x3, i pràcticament ens queden poquets dies per gaudir una, sí, miqueta, sí, de les vacances, si es pot dir així, no?
Sí, sí, no, bueno, s'acaba el 3x3 i comença amb la pretemporada ja.
Per això...
No, no hi ha masses dies. No.
Comencem pel que ja ha passat. Et demanaria un balanç, una valoració de com ha anat aquest any el campus, el clínic... Mm. Com és amb la presència de grans entrenadors aquí a Sitges?
Bueno, doncs el balanç molt positiu, tant pel campus, perquè hi ha hagut molta més inscripció, especialment de participants i jugadors de fora, de la comarca, tot i que més o menys el número d'inscrits ens ha estat similar, però sí que, bueno, amb totes les activitats que s'han anat fent al llarg de l'any, de trobades, de tecnificació i de més, doncs, bueno, ja es van anar repartint, doncs, els tríptics del campus, i han tingut més inscripcions, doncs, de gent de fora de la comarca, que a més amb molt èxit, i hem rebut felicitacions i amb ganes de tornar-hi el proper any que s'organitzi. Això en quant al campus i en quant al clínic, doncs, també, bueno, ha estat un èxit de participació. Hem tingut més de 200 inscripcions d'entrenadors que han vingut a participar en el clínic. I bueno, a nivell de les conferències, doncs, també tots els conferenciants, doncs, han quedat molt contents, perquè bueno, vindre i veure la grada plena d'entrenadors, doncs, motiva molt més en un campus amb 200 participants, on, bueno, doncs, si comptem que hi ha unes 170 places en les graderies del pavelló 2, que és on es fa el bàsquet, doncs van faltar llocs i es va quedar petit. Sí, sí.
Va tancar el clínic la presència d'en Joan Plaza,
correcte,
que ja va venir la temporada passada. En aquest cas el Joan, doncs, va canviar d'ubicació. Si no recordo malament, l'any passat ho va fer al pavelló i aquest any ho va fer a l'hotel, al resort.
Sí, sempre el format és, bueno, similar, tot i que hem canviat l'ordre, que és a dir, que es fan, doncs, 3 jornades al pavelló, matí, tarda, de dissabte, divendres tard al pavelló, i aquest any es va concloure amb el diumenge al matí en el Sitges Resort, no? L'auditori del Sitges Resort. Normalment es feia el dissabte al matí, el tema del resort. Aquest any es va fer el diumenge al matí, es va concloure allà, amb el Joan Plaça, que va vindre l'any passat, bueno, i també es va fer una prèvia en el Joan Plaça, que va ser la que va fer el fisioterapeuta, el Toni Bové, amb explicació amb tapes i amb les noves tecnologies que es poden aplicar a tot el tema del que és, doncs, bandatges i de més accions que es poden fer en tipus fisioterapèutic, tant per la prevenció com per la recuperació de lesions. No?
Home, sempre és una assegurança, no?, portar aquí a Sitges grans tècnics. Hem parlat, sí, de Joan Plaza, però bé, també n'han vingut d'altres, bueno, que ja per la seva presència... podríem dir així, omplen, no?
Sí, no, i a veure, aquest any, per exemple, hi ha que venen cada any, tenim el Ricard Casas.
El Ricard Casas, sí, també ja és un dels fixes.
Ja és un clàssic, no? I, bueno, i aquest any el Pedro Martínez també, doncs, tot i la situació complicada de les Casbaio, que el mateix dia que feia la conferència ell a la tarda, doncs, es feia la roda de premsa a Girona, doncs, no va fallar i va vindre i va fer, doncs, la seva classe magistral.
Per cert, permetem que ens aturem un moment aquí. Mereix algun tipus de reflexió el que li ha passat al Girona? Sé que estem parlant a nivell ACB, i que no. Són altres àmbits, que...
Sí. Jo no m'atreveixo a nivell de ACB a fer comentaris sobre les situacions. El que passa que, bueno, sponsors, tindre un sol sponsor i que, doncs, que el PES doncs, pot portar això, no, no només amb ell, sinó que ho vam comentar, em sembla, l'últim dia que vam estar aquí,
sí.
Doncs que refiar-te solament
d'un gran sponsor,
sí, d'un gran sponsor, doncs, pot portar-te aquestes conseqüències, no? Llavors, és molt més complicat, tindran diferents varios de petits i mantindre'ls i de més, però bueno, si són situacions que es poden donar a nivell de CB i altres nivells també, no? Tenim, bueno, pues, altres equips doncs, de Copa Catalunya que també doncs, pateixen aquestes i es pot passar quan se vulgui, no? Perquè, encara que movem pressupostos
per cert, dit, doncs... la crisi també ha arribat al bàsquet? Deixant una miqueta de banda el tema,
el tema
Girona, eh?
Sí, sí, clar.
Sí?
Sí, 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 evidentment. Doncs, a nivell de
costa més fitxar?
No, costa més de trobar sponsors i de mantindre els que tens altres temporades, clar. Uh-huh. Sí, sí. A més, bueno, és, i no és fàcil perquè normalment sempre hi ha una renovació, n'hi ha uns que perds i en guanyes d'altres, doncs ara si en perds algun costa molt, molt més de trobar-ne un altre.
Sí, és allò de vegades, el que heu dit sempre, no? Trobar uns quants de petits i que aquests s'han de mantenir com sigui,
sí,
no?
Sí, però tot i que... Vull dir que s'han de mantenir, però hi ha una renovació que és normal, perquè el que porta 5-6
sí, sí, sí,
anys esponsoritzar-te, doncs bueno, també és normal que vagi amb una altra entitat o que... Uh-huh. O que llavors, trobar-ne un per suplir-lo no és fàcil.
Per cert, Hotel Antemare continua esponsoritzant
l'equip
senyora.
Sí, sí, Hotel Antemare continua aquest any, sí, sí, sí.
Ja fa uns quants anys, em sembla? Portem...
Home, doncs deu fer...
4 o 5?
No, molts més.
Molts més, sí.
Sí, 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 perquè clar, ja portem 5 anys a Copa i abans ja estava ell d'esponsor, o sigui, uh-huh, cap als 6-7 anys d'esponsorització, sí, sí.
Molt bé. Uh-huh. Doncs hem volgut també incidir
sí,
en aquesta qüestió, perquè el tema econòmic també a vegades, no, a vegades no, gairebé sempre és l'autèntic mal de cap, no?, dels clubs.
Sí, no, evidentment, vull dir... tot costa diners, des de les fitxes,
sí,
arbitratges, entrenadors, desplaçament de jugadors i qualsevol cosa que facis, promoció.
Què val un arbitratge de Copa?
Pues mira, el dissabte a la tarda estem pagant entre els 500-600 euros per dos partits, aquest any en farem tres, perquè jugarà l'equip juniors jugarà a la tarda, l'any passat només teníem el senyor A i el senyor B, aquest any farem el júnior, senyor A i senyor B. L'any passat estàvem entre els 500-600 euros, depenia del desplaçament de la taula i dels arbitratges, això del cost d'un arbitratge de Copa.
És a dir, estem incloent aquí
la taula i l'arbitratge, sí, sí, el cost total.
I el cost total, 500, entre 500 i 600 euros.
600 euros, sí, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Vull dir, s'han de buscar tots els recursos que facin falta per cobrir pressupost, no? Llavors, doncs, bueno, té una important despesa. I bueno, s'ha de cobrir.
Hem començat pel campus, el clínic d'entrenadors, i bé, immediatament després ja la gent del bàsquet s'ha de posar a treballar, allò sin prisa però sin pausa, perquè ens arriba ja el que és un dels clàssics de l'estiu a Sitges, és això és 21, el 3x3, que arriba enguany a la seva 15a edició, aquest any amb un petit afegit, o gran afegit, diguem-ho així, que és aquest intent de rècord de la cistella més alta. Comencem per aquí, si et sembla,
sí,
Freddy, què
sí,
ha de ser això, o què vol ser això de la cistella més alta?
Bueno, aquest any també canvia una mica el format, perquè de passar a fer-ho en dos dies ho fem en tres. Llavors faran dos el dia 16... El dia 15 serà les classificatòries dels equips de promoció, el dia 16 serà els sèniors i júniors i el dia 17 seran les finals. Llavors, del dia 16 al 17, o sigui, el dissabte a la tarda vespre, doncs ja fa temps que la Junta doncs, ens va ocórrer un tema que era intentar batre un rècord i pensaven que podia ser aquest el de la cistella més alta. Llavors, bueno, ens hem posat en contacte amb el Guinness i el tema no ha estat fàcil. Primer perquè no està registrat el tema de qui ha aconseguit fer una cistella a més alçada, i després perquè hem topat amb un problema, que és que les federacions, no només la del bàsquet, sinó que les federacions esportives no volen que es canvi res que impliqui a la reglamentació. És a dir...
Però no deixa de ser un joc, això, no?
Sí, sí, però té que haver una complicitat de les federacions,
vale,
si inclous el tema de que és un esdeveniment esportiu.
Uh-huh.
Llavors, si és de futbol o si és de bàsquet, i té que haver-hi una complicitat per part de la federació.
De la
federació. I, bueno, i posats en contacte amb el Guinness ens han dit que això no és homologable, perquè tot el que impliqui un canvi de la reglamentació, i això implica que la cistella en lloc d'estar 3,05, però estarà 4, 5, 6, 7, 10 o 15 metres, doncs és un canvi a la reglamentació. I que això, les federacions són reàcies. Bueno, evidentment, es van fer els contactes Guinness Federació Internacional de Bàsquet i i no és homologable ni acceptant que es pugui tindre com a rècord Guinness. Una altra cosa és que nosaltres bueno, fem l'intent de rècord,
nivell, doncs.
Ho registrem, no registrem, en tenim constància, sí. amb tot el, amb, sí, també hem firmat tot el que és el, tant les guidelines com el secret amb el Guinness, i ho enviem, i a partir d'aquí veurem què passa. Però ja ens han dit que d'entrada no és una cosa homologable.
Déu-n'hi-do,
eh? Ens han fet altres propostes, doncs, que són les que ja se saben, no? Doncs de fer més cistelles amb un minut,
o
més tirs lliures consecutius, o tot això, sí, es pot estar, n'hi ha alguns d'aquests que estan fets, i es pot intentar batre.
És a dir, que s'entén, si no ho entenc malament, Fredi, que això podria, doncs, vulnerar, diguem-ho així, una miqueta qüestions reglamentàries de cara al futur.
No, vulnerar no, però que... Bueno,
vulnerar no és la paraula, però
sí, bé, està establert que la cistella està a 3,05, que no es pot canviar ni la cistella ni el diàmetre de l'aro, que no pot fer... A veure qui fa una cistella amb un aro més petit, amb un diàmetre més petit o amb un diàmetre més... Tot això no està acceptat, i llavors hi ha problemes a nivell de les federacions internacionals, i això és el que doncs, posa fre a aquest tema. Però bueno, nosaltres igualment farem tot el muntatge, ho tirarem endavant, inclús doncs, bueno, hi ha la complicitat del Guinness, que està a Londres, al Regne Unit, que els enviem tota la informació i que després ja veuran què en fan.
Què en faran, sí. Molt bé. Doncs aquest intent de rècord de la cistella més alta començarà amb una alçada, doncs l'alçada, que és la de 3,05.
Correcte.
I a partir d'aquí, com ha de funcionar la història?
Bueno, doncs pues, anirem tirant la cistella amunt, i doncs, tots els participants del 3x3 tenen uns tíquets per poder fer dos llançaments, i llavors bueno, es van fent intents. Tothom que vulgui també doncs, podrà passar per l'organització i se donaran uns tíquets per intentar batre rècord. Llavors tothom que quan es aconsegueixi una cistella, doncs, per exemple a 4 metres, es pujarà a la cistella. Llavors es tornarà... Bueno,
és a dir, cada cop que s'encistella és una miqueta més alta, no?
Es tirant més amunt, sí. Uh-huh. Llavors doncs, bueno, fins que al final arribem al màxim de l'alçada que ens permeti la infraestructura que tenim muntada, i en allà s'acabarà, i a veure qui aconsegueix. Llavors tots els que participin bueno, i aconsegueixin encistellar doncs, tindran un obsequi de l'organització, i els hi farem un certificat, un diploma conforme a ell ha sigut el que ha assolit aquella cistella, aquella alçada.
Val, fem-se l'efecte, eh? És a dir, començarem amb l'alçada doncs, reglamentària, els 3,05.
Sí.
Què ha de ser? Com si es tira un tir lliure des de la zona de...
Exacte, ho farem des de la zona de tir lliure, per establir una distància.
Val.
Marcarem l'àrea i des de la zona de tir lliure doncs, anirem llançant i anirem pujant la cistella.
Clar, has d'entendre que quan s'aconsegueixi una alçada considerable els mètodes de llançament no han de ser els...
No, bueno,
hi ha alguna normativa aquí? Es podrà llançar doncs, de cullera? O com
no, s'ha de llançar com si fos un tir lliure, però cadascú el tir lliure el pot tirar com vulgui.
Ah, val.
Abans es tiraven, com dius tu, de cullera, ara no, ara es tiren amb...
Sí, amb la mecànica habitual.
Amb la mecànica habitual de tir lliure, i si no, també es pot fer... Suposo que acabarà llançant-se tipus béisbol, no? Passe de béisbol, que també s'utilitza doncs, per fer passades llargues en el bàsquet. Mm-hmm. Perquè, clar, evidentment, quan anem tirant amunt, doncs costarà més d'arribar.
Heu fet alguna previsió de l'alçada que es pot arribar? O...
Home, no ho sé a quina alçada la gent començarà a tindre dificultat per encistellar, però en el pavelló que deu haver-hi uns, no sé, 10 o 12 metres, la gent quan està a la cistella, fàcilment encistella. Les cistelles estan penjades, que de fet la idea va sortir d'aquí, no?
Va sortir d'aquí.
Quan es pleguen les cistelles veus a tots els nanos
intentant
encistellar mentre la cistella va pujant, no? Llavors vam dir, bueno, doncs anem a fer-ho ben fet. Uh-huh. I, bueno, suposem que podrem arribar entre els... Home, el límit és el que posa la infraestructura que tenim pensada, no? Que pot ser doncs, entre els 18-19 metres d'alçada.
Estem parlant d'una grua?
Estem parlant d'una plataforma,
sí.
A sobre una cistella i que anirà tirant amunt.
Molt bé.
Sí. D'això estem parlant.
Molt bé. Hi podran participar els jugadors que siguin doncs, participants a l'hora i valgui la redundància del 3x3, però...
Sí, no, correcte. I tothom que s'adreci i que vingui a inscriure's.
És a dir, jo encara que no participi al 3x3 puc anar allà?
Tu pots vindre, inscriure't sense cap cost, et donarem uns tickets perquè bueno, per tindre una mica de control i amb aquests tickets doncs, podràs intentar Dos llançaments. Llavors, bueno, següent, i així ens anem fent.
Perfecte.
També ens hem plantejat que, bueno, depèn del número de persones, bueno, si contem que hi ha, l'any passat hi van haver uns 80 equips, i 4, pues ja, no sé si vindrà tothom, però bueno, unes 100 persones o així, si no s'assolís, doncs que es pugui repetir, no? Que es pugui repetir els llançaments aquell que vulgui. Llavors, bueno, doncs aquí estarem el dissabte a partir de les 8:39, sí, quan acabin les fases de classificació dels equips del 3x3 sènior, doncs començarem amb aquesta activitat, que no pensem que se'n vagi més enllà de les 10:30 a les 11 de la nit.
Això podria tenir continuïtat en properes edicions? Ho heu pensat, Freddy, o de moment...
No, el que ens hem plantejat, home, un cop...
Més enllà de que aquest any, excepcionalment, doncs, Sitges és ciutat del bàsquet català, no? Que també, doncs, es poden fer coses d'aquestes.
Bueno, un cop posats en contacte, doncs, amb els del Guinness, ja teníem pensat fer aquesta activitat, i ara potser el que pensarem és, en formes imaginatives, de poder fer altres rècords, encara que no siguin Guinness,
ja.
Doncs, bueno, no sé, n'han sortit d'altres, no? Com, per exemple, el major número de persones llançant al mateix temps a la cistella, o altres coses d'aquest tipus.
Sí, sí.
La mateixa no, perquè llavors, bueno, és qüestió de buscar una grua més alta i anar-se'n a 30 metres, posar la grua sobre l'església i des de la fregata fer llançament.
Borrades se'n poden fer moltes.
Però no, dir, potser el que se'ns planteja és intentar fer alguns altres rècords o fer alguna altra activitat d'aquesta que sigui original, no? I que una mica de cosa diferencial al que és el 3x3 de Sitges.
No, i al cap i a la fi això t'assegura també un nombre important de participants, no? Ja pel que crida l'atenció, no? Vull dir...
Sí, bueno, a veure fins on s'arriba, no? Vull dir, sí.
Pot ser una cosa
sí,
divertida.
Nosaltres també, si se'ns ocorreix alguna altra cosa l'any que ve. Aquesta no crec que la repetim, però, sí, bueno, però alguna altra activitat...
No descartem que es pugui fer alguna altra activitat a l'entorn d'aquest 3x3. Un 3x3 que, com dèiem, en començar a arribar ja a la seva 15a edició... Bé, ho parlem cada estiu amb el Freddy, ja és una competició, diguem-ho així, consolidada, que et garanteix un bon nombre de participants, és el bàsquet dut al carrer, eh?
Sí, no, clar.
Mai millor dit, s'ha trobat, ja podríem dir, una ubicació, un emplaçament bo.
Sí, no, home, eh? Evidentment el lloc està molt bé, especialment després de que es va arreglar tot el passeig, es va fer l'esplanada, havíem fet, bueno, tres indrets diferents, sempre al passeig. Ja havíem estat aquí a la fregata, però a la banda del passeig, aquella va ser la primera o segona edició. Després ens en vam anar més avall, cap a la zona del pícnic, i bueno, i ara des de fa, no sé si fa 4 o 5 anys que estem aquí, no, i molt bé, perquè bueno, ja, també el que costa el primer any és ubicar les pistes, a veure on te posem el tema de la fonia, tot això, doncs ja està bastant establert i no, està molt bé.
Seran els dies 15, 16 i 17 d'agost, 3 dies, aquí hi haurà partits a dojo, matí, tarda i nit, pràcticament, Freddy?
Sí, depèn de les inscripcions. I també, a veure, quan ho fèiem en 2 dies ens feien una...
Parlant de rècords, perdona, en quina xifra ens podem moure aquest any?
Bueno, hem anat del voltant des dels 30 fins als 80 equips. Hi ha hagut fluctuacions, hi ha hagut anys de més inscripció, de menys. Jo crec que entre 60 i 80 estaria bé. I el fer-ho en 3 dies ens permet, doncs, tindre més flexibilitat a l'hora dels horaris, perquè algun any, i potser inclús poder donar algun partit més en els equips, no? Perquè algun any ens hem anat molt justos d'horari, perquè clar, això té que començar, no pot començar molt d'hora, i tampoc no volem que acabi molt tard per procurar causar el menys molèstia possible, no? Llavors, amb aquestes hores, tot i que pels participants els agafa l'hora de més calor, doncs, bueno, si multipliques les pistes per mitja hora de cada partit pels equips que hi ha, doncs al final queda tot molt atrapit. El fer-ho en 3 dies ens permetrà una mica més buscar aquests horaris que siguin menys perjudicials per la calor, i esperem que, bueno, que tothom pugui gaudir-ne, i a l'organització també els hi permeti no tindre que anar amb tantes hores de tants partits seguits.
Quina disposició teniu? Quantes pistes de joc?
Tenim 6 pistes.
6 pistes?
6 pistes muntades. Potser se'n podia posar alguna més, però bueno, vam començar amb 4, ara en tenim 6, i jo crec que aquí està bé. I el que et deia, en 3 dies es podrà repartir bé els horaris i es podrà evitar les hores puntes de calor, i, bueno, i es podrà també intentar fer que, el, que les fases prèvies, doncs, nosaltres garantim un mínim de dos partits, doncs, puguin ser tres. Sempre hem procurat que fossin tres o quatre partits.
Refresquem una miqueta la memòria i, bé, i explica com funciona tot plegat. Aquí el primer que arriba a 21 guanya. Són equips formats per 4 jugadors, sí, són 3 en pista.
Són 4 jugadors, 3 en pista, juguen amb una sola cistella i hi ha una zona de llançament de triples, que no està a 6,25, sinó que està a 5 metres. I, bueno, les fases classificatòries és el primer que arriba a 21, o que quan s'arriba al termini de temps de mitja hora va per davant el marcador.
Val.
A les finals ja no. A les finals és el que arriba a primer 21 amb 2 punts d'avantatge. Les cistelles compten d'un en un, excepte els triples, que compten dos. Els de més enllà de 5 metres, que compten de dos en dos. I és molt senzill. No hi ha àrbitres, sinó que és com el bàsquet al carrer. Cadascú, doncs, té que dir si ha fet personal o no. Això crea algun conflicte. L'únic que hi ha és una persona de l'organització que pren nota de l'acte i que després passa el resultat a l'organització per poder fer el que és la...
En general, és un tema que hem comentat cada any, no? Però en general, Freddy, els equips no. Intenten, doncs, ser una miqueta flexibles en aquest sentit, no? Ostres, d'entendre que quan hi ha hagut personal, és personal i...
Sí, sol haver-hi un fair play. A més, hi ha alguns 3x3 que ja comencen a posar uns premis en metàl·lic i això pot ocasionar que aquest
més d'una disputa,
que tu,
no?
Que aquest aspecte que tu comentes, doncs, tingui més validesa, no? O sigui, més importància. Per això nosaltres no ho volem fer, uns premis on sopar amb diferents restaurants, organitzadors, copes, obsequis i tal, però metàl·lic no.
Metàl·lic no, perquè això no. Podria dur, sí, doncs, a una major competitivitat, sí, i això a vegades, ostres, llavors, estem parlant d'una competició totalment amistosa, vull dir, sí, que tampoc acabi això com el Rosari de l'Aurora, no?
Exacte, llavors, doncs, bueno, i a tot cas, en el moment en què hi ha la persona que porta el control dels punts, si veu que no es posen d'acord i que hi ha molt problema, doncs es tira una moneda a l'aire i el que
guanya
el sorteig,
no?
És el que s'emporta la raó, ja està. Però normalment no passa gaire sovint. També té la potestat aquesta persona desqualificar, i com que hi ha gent d'organització, si es comença a veure que hi ha algun equip molt conflictiu i que tots aquells partits que juga acaben enredats, doncs està clar, no?
En general, però, Freddy,
no.
Els equips tenen un comportament...
No, sí. Evidentment la gent ve a passar-s'ho bé, a disfrutar del bàsquet, de la platja i res més. I algun, bueno, que té aspiracions d'arribar a la final i pot arribar, pues bé, i el que no, pues es queda pel camí i ja està.
No, a vegades allò, parlant amb gent de l'esport, jo sempre he dit, i hem coincidit amb algunes persones, que el bàsquet en general té bons ambients, no?
Sí.
No estem parlant d'un esport que té ambients, a veure, si ens anem ja a nivells més alts, de competicions europees, Grècia... Turquia, etc, que són generalment, doncs, pistes molt, molt complicades, però generalment, Freddy, no sé, la sensació és que el bàsquet té els ambients...
Sí, no, a veure, com a tot arreu hi ha rivalitats.
Evidentment,
hi ha...
Però
aquí ja ve gent de fora, perquè tenim gent de Saragossa, gent de Barcelona, gent de Madrid, però molts són de la comarca, molts han jugat en el mateix equip, perquè qui no està un dia amb el Ribes està jugant amb els Sitges, qui no amb el Vilanova, o a Cubelles, i han sigut excompanys. I es poden donar moments de fricció i d'intensitat en joc,
això ja ho duu
però que no passen més enllà de que quan s'acaba el partit, doncs, hi hagi bon fair play i també t'haig de dir que a vegades dona una mica la salsa, no? El que hi hagi rivalitat i el que hi hagi intensitat en els partits, perquè si són de costellada tampoc no...
Sí, no. També és avorrit, no?
Sí.
Molt bé, aquí, clar, hi ha molts partits, els horaris, per tant, han de ser més estrictes possibles, no?
Sí, amb això, bueno, ja, al ser la 15a edició, doncs ja tenim una mica la mà trencada.
Val.
I l'important és començar l'hora i a partir d'aquí tot es va desenvolupant. I el que arriba tard, doncs se li dona un marge de tolerància, però no més enllà, perquè si no es pot anar retrasant. El que arriba tard, doncs... doncs se li dona el partit per perdut i ja està.
Equips de 4 jugadors, com dèiem, 3 en pistes, es poden fer aquí els canvis que cada equip cregui convenient. Cada any també ho comentem, però bé, no està de més. Aquells jugadors que tinguin intenció de jugar i que inicialment no tinguin equip, doncs sàpiguen que hi ha l'anomenada bossa de jugadors. Què és això? Doncs bé, ells s'apunten i a partir d'aquí aquells jugadors que queden sueltos doncs s'intenten formar equips a partir d'aquí, no?
Sí, o alguns equips que també es poden inscriure i són només 3, doncs també
enxampar algun d'aquests que
pot afegir gust, sí.
Inscripcions, 40 euros per equip.
Sí, a 10 per jugador.
A 10 per jugador, vull dir.
Jo crec que això, 40 euros, des que va començar l'euro i potser abans, no? O sigui que, bueno, ho mantenim i, bueno, és una fórmula que ens està donant bon resultat i les formes de finançament també és un important ingrés al que ve de les inscripcions, però, bueno, tenim d'altres de publicitat i d'altres ingressos atípics que per això preferim mantindre, que és una fórmula que ha donat bon resultat, els de 10 euros per jugador, i ja està, i funciona bé.
Acostuma a ser un fre, això, dels diners?
No,
fredi, no?
No.
Va, en aquest cas estem parlant d'una xifra de 10 euros per jugador que és, doncs,
no.
Simbòlica, diguem-ho així.
No, en principi no. Hi ha qui es busca algun sponsor que els hi pagui les samarretes i de més.
Però més enllà d'això, doncs, no és cap impediment. 40 euros, repetim, és el preu de la inscripció. Aquestes es poden fer, com gairebé cada any, a la botiga Boira Esports.
Correcte.
Repetim que hi ha, doncs, aquesta bossa de jugadors, que si volen allò informació, doncs, que la poden trobar a través de la pàgina d'internet del Club Bàsquet Sitges. Tan senzill com clicar les 3 W de rigor.clubbasquetsitges.com.
Sí, i també es poden fer inscripcions
online
a través de la web.
Molt bé.
Sí, també, que això també permet, doncs, a altres equips de fora que no tinguin que desplaçar-se per fer la inscripció.
Tema important, data de límit. Inicialment és el 12?
Sí, inicialment ens agradaria que finalment.
dic inicialment perquè a vegades sempre, sí, no, ostres,
sempre és complicat.
S'intenta allò estirar al màxim i ser el més permissiu possible, si es pot dir així.
Ho hem intentat cada any, no hem aconseguit cap.
No hi ha un mètode infal·lible en aquest
sentit. No, perquè sempre hi ha gent que a última hora s'apunta i no sé què. A més, comencem més sovint els de casa. És més difícil
encara. És més trist, això, eh?
Encara és més difícil dir-los que no. Però per l'organització aniria bé, entre altres coses, per poder penjar el calendari.
Val, per fer una miqueta del quadrant de competició.
El quadrant penjat a la web estaria molt bé i la gent ja sàpiga el dia 14 a quina hora té que vindre el dia 15 i el dia 16 a jugar. Clar, si no intentem complir amb aquest primer requisit, que és que el dia 12 es tanquen les inscripcions, doncs és molt difícil.
Clar, dia que passa,
No que passa.
S'afegeix la complicació de...
Tens el quadre fet i després resulta que t'arriben 4 equips...
Se't desmunta tot.
Clar, llavors ja les hores que havies donat, doncs no les pots donar.
Per tant, atenció, equips participants, aquests jugadors que ens puguin estar escoltant, doncs s'ha de ser el màxim de rigorós possible fins al dia 12, que no s'apuri tant perquè els organitzadors tenen problemes després per poder confeccionar tot el quadrant de la competició. Sembla que no ens deixem res més.
No, crec que no.
A partir d'aquí, doncs, encistellar el màxim possible, a ser el màxim d'esportiu també, que no arribi la sang al riu, i bé, un cop acabi el 3x3, Freddy, ja a preparar la pretemporada del club,
sí, sí.
No?
Bueno, la pretemporada sí.
Ja està preparada, vaja, pràcticament.
La pretemporada sí, ja començar ja, després també vindrà el memorial
Llopis
l'11 de setembre, després tenim moltes més activitats, hi ha un torneig molt important que s'està organitzant des de la ciutat del bàsquet català, que és pel 12, 13 i 14, que abarca tots els clubs de la comarca, amb activitats a tots els pavellons, és el cap de setmana aquest posterior a l'11 de setembre, i després ja vindrà la temporada. O sigui que, activitats encara en queden.
Com dèiem a l'inici de la conversa amb el Freddy, una temporada amb canvis significatius, importants, pel que fa al primer equip, el sènior A, que una temporada més jugarà en la Copa Catalunya, i aquesta és la sisena, no? Temporada Copa Catalunya. Sí. Una temporada en què arriben canvis significatius, i comencem per l'entrenador.
Sí,
ja vàrem anunciar que i el Freddy també ho va fer fa uns quants mesos quan feien balanç de la temporada, que Eduard Pedreira no continuaria i que el seu lloc l'ocuparia Daniel Sampere. Carta de presentació.
Bueno, pues és un entrenador que en els seus orígens ve de la Salle de Barcelona, que bueno, en equips de formació ha portat equips, ha estat en l'Hospitalet, en la Barcelona, que després ha portat equips sèniors, doncs, a Granollers, a Badalona, al Sant Pere, i la darrera temporada no va entrenar, però l'anterior va portar el Club Natació Sabadell durant la segona volta, i bueno, ens ha causat molt bona impressió, i hem estat ja treballant, confeccionant l'equip, i creiem que pot ser un entrenador que, a més, el bagatge que té de portar equips de Copa i equips d'Eva, doncs pot estar interessant per, sobretot per lluitar pels equips, per estar a la zona alta de la classificació.
La intenció, però, inicial era que el Ledu pogués continuar?
Sí, sí, sí.
Ho diem perquè l'Eduard ho ha deixat per una qüestió personal seva, però sí, en qualsevol cas no és cap decisió allò ni traumàtica ni res de l'altre món, no?
No, a veure, l'Eduard Pedreira ens ho va comunicar al final de la temporada que, bueno, la seva parella doncs està embarassada, que seria pare, i que
volia poder
dedicar major temps possible doncs a aquesta nova situació familiar.
D'acord.
I bueno, és molt comprensible.
I tant.
I inclús ens ha ajudat a buscar entrenador, que n'hem entrevistat diversos, i finalment ens vam decantar pel Daniel, no? O sigui que pel Sam, perquè en el món del bàsquet se'l conem per Sam.
Molt bé. Ens hem de començar ja a familiaritzar amb aquesta denominació de Sam. Ha estat complicat, vull dir, molts cops hem parlat del mercat de jugadors, però el mercat d'entrenadors com està, Freddy?
Bueno, pues, a veure, entrenadors que entrenin a Copa n'hi ha, però no n'hi ha molts, i que estiguin disposats a vindre a Sitges, doncs encara és més difícil. Però el que sí facilita, em sembla que ho vam comentar també, és el lloc on està l'equip, no? I per què estàs lluitant. Si estàs lluitant per la zona de baix i per no perdre la categoria, doncs és més complicat. Si estàs a la zona alta i la gent doncs veu que hi ha bon equip, doncs és més fàcil de trobar entrenadors. I ens hem entrevistat amb 5 entrenadors, que tots ells tenien possibilitat d'estar a la banqueta, i això, bueno, doncs... no és allò que dius, bueno, agafo aquest perquè no en tinc cap més, no. O sigui, quan pots triar i pots decidir tu, pues és molt més satisfactori.
Entenc que tan difícil és decidir-te quan no tens massa on triar, com en aquest cas, no? Doncs que has de triar entre 5 entrenadors.
Sí, 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 evident. Esperem haver-la encertat. Home,
benvingut a aquest problema, no? Si es pot considerar problema.
Sí, perquè... bueno, en primer lloc, doncs també volíem, ja que el tema de l'Edu, doncs, no era per cap problema esportiu, ni amb el club, ni molt menys, doncs que també pogués ella padrinar una mica l'entrenador que vingués.
Sí.
A part de que n'hem entrevistat d'altres que no ens havia doncs facilitat el Pedreira, però això també ha passat molt, no? Llavors, bueno, hem cregut que era al final vas posar una balança, pros i contes.
Sí.
Aquest entrenador havia portat alguns dels jugadors que tenim a la plantilla, bé apadrinat per l'anterior entrenador, vull dir,
i sí, bueno, reunia els requisits
a quins equips ha estat i tot, bueno,
llavors s'ha de valorar tot una miqueta,
sí,
no?
Sí, sí.
Daniel Sampere, com dèiem, el nou tècnic del Club Bàsquet Sitges, tindrà un ajudant.
Sí,
un ajudant que farà de delegat també, sí. I que bé, és una persona també doncs, molt vinculada amb el món del bàsquet, amb experiència també.
Sí, el delegat d'equip, bueno, el Sam ens va comentar doncs, que ell sempre estava acostumat a treballar amb aquest delegat, amb el Pellegrí, i fan molt bon tàndem, i bueno, doncs sí,
és un pack de dos, per
sí,
tant.
Tindrem el Pellegrí com a delegat d'equip, que és bueno, una persona molt peculiar i bueno, molt acostumada a treballar amb equips de Copa, i bueno, i les reunions que hem tingut ha estat molt divertit, i s'han fixat ja una mica doncs la normativa interna, la forma de treballar i tal, i bueno, bé, molt bé.
Pel que fa al capítol d'altes i baixes, doncs s'han produït moviments i uns quants, per exemple, pel que fa al capítol de fitxatges, torna Roman Reines, que havia estat al Vilaseca,
sí.
I bé, l'acompanyarà en Jordi Pérez, que també ve del Vilaseca.
Sí, bueno, han intentat cobrir una mica les baixes que teníem, tot i que bueno, l'any passat vam acabar amb 10 jugadors i hi havia dos places, no? Llavors ja amb el Roman, bueno, vam estar en contactes abans de que es causessin les baixes per mirar d'incorporar-lo.
La història de Vilaseca, Freddy, no ha acabat massa bé, no?
Bueno, és que no, encara no l'entenem ben bé, algun dia ens podem treure l'aigua clara. No, perquè, bueno, parlar d'altres clubs tampoc no és que sigui
ja
del meu agrat, però sí que la situació del fitxatge d'aquests jugadors va ser aquesta. Nosaltres ens hem interessat pel Roman Reinés des del mateix moment en què va marxar, i bueno, final de temporada, abans de final de temporada li van dir que tenia les portes obertes si volia tornar. Ens va dir que esperava l'oferta del Vilaseca. El Vilaseca, al no pujar, doncs no tenia entrenador, sembla ser que va plegar la junta directiva. Van renovar alguns jugadors una junta gestora. Després, doncs, un dels jugadors que va renovar, doncs, van ser tots dos, tant el Jordi Pérez com el Roman Reinés. Després els hi van trucar, els hi van comunicar que l'equip es desfeia i que no estarien a Copa.
Uf, quin embolic.
I llavors ens van dir, bueno, pues ja ho saps que aquí doncs podeu vindre. I a més tots dos, perquè amb el Jordi Pérez també ens havia agradat abans que marxés al Vilaseca, quan el havíem vist jugar a Roquetes. I vam dir, pues podeu vindre cap aquí. Finalment, un cop ja els teníem nosaltres aquí fitxats i tot, sembla ser que el Vilaseca no es desfà, sinó que continua. O sigui que està com a equip en el calendari. Per tant, bueno, aquesta és la situació, el que ha passat a dintre,
sí,
i
sí.
Això ja no ho sé, però això és un fet real viscut des del punt de vista que nosaltres ens hem interessat per un jugador que en el seu dia ells ens van fitxar nosaltres.
Molt bé, doncs comentat això, Roman Reinés i Jordi Pérez venen del Vilaseca. També s'incorpora Isaac Fígols, que ve del Castellà, Carles Garcia de l'Hospitalet.
Correcte.
I dos jugadors de la casa, també en el cas de l'Artur Pellicer, que per motius d'estudis doncs havia estat un any doncs fora del club, i el Gerard González, que també doncs es reincorpora a la disciplina del primer equip.
Sí, el Gerard González, que bueno, pràcticament l'any passat va estar doblant,
sí,
tot i que estava amb la disciplina del sènior B, però estava també va jugar molts partits a Malà, i són dos jugadors bueno, importants en l'equip. I sí, sí, tota la plantilla que has comentat és aquesta, a part de les baixes, doncs, que, bueno, que ens han obligat una mica a buscar algun reforç, com és el cas del David Torres i del Xavi Sabater, que han anat han passat a jugar a EVA, se'n van amb l'Igualada, doncs, bueno, doncs també hem tingut que moure'ns i buscar la forma de no perdre doncs qualitat en l'equip, no? per lluitar per estar dalt. I, bueno, i això ha estat una mica l'evolució. El Dani Cardenyoso també, el Carles Malé i el David Cussó, doncs també han canviat d'equips, i bueno, tenim una plantilla ara en aquests moments de 12 jugadors tancada, i bueno, esperem que sigui la que comenci la temporada.
Què et diu el nas, Freddy?
Home, jo ja vaig dir que nosaltres sempre intentem millorar els resultats de l'any anterior. L'any passat vam quedar quarts. Home, seria molt mala sort jugar per quedar tercers, que és l'única plaça millorant la quarta.
Millorant la quarta, sí.
Que no dona dret a jugar fases. A l'ascens, molt, molt complicat. Bueno, mirem el cas del Vilaseca, que l'any passat doncs, es va trobar que hi havia el Cedis que va quedar primer, i amb un partit que tu jugues tot, com és les semifinals de la final a 4, doncs perds aquell partit i ja és tota la temporada se'n va a Norris, no? Llavors, bueno, a mi m'agradaria dir que lluitem per estar i entrar a fases. Pujar, molt complicat. Entrar a fases vol dir quedar primer o segon, que tampoc no és poca cosa.
Sí, clar. Heu estudiat una miqueta ja el calendari. Debuteu a la pista de l'Hospitalet el 21 de setembre. El primer partit aquí al pavelló és el 28 contra el Verd Disseny, és el Cebium.
Sí, en principi sembla que la primera fase doncs tenim els equips que pugen o que van estar per la zona baixa, i que la segona fase del calendari tenim els equips que, bueno, en principi són més difícils, no?
Important començar bé, suposo.
Sí, no,
perquè veure, això ja has de perdre, afavoreix que l'equip entri en una dinàmica positiva, no?
Sí, el màxim que pots perdre són 7-8 partits, i bueno, doncs es tracta de no perdre més d'aquests, no? Sobretot, com que hi ha moltes incorporacions noves, doncs també és important conjuntar l'equip i que es coneguin. Si els primers partits, doncs, en principi, perquè després hi poden haver sorpreses, hi ha rivals més assequibles, hi ha més opcions de que la gent es vagi coneixent, no? I que quan arribin els partits importants, doncs més o menys la gent ja sàpiga com es mou la resta de companys. Bueno, tot això és hipotètic, perquè després sí. Pot resultar lesions, sancions, no sé quantos...
Un a l'estiu doncs, fa les seves previsions de com pot anar la temporada, però el dia a dia és el que marca doncs, la trajectòria de l'equip, un mal partit, una lesió... Ostres, hi ha tantes coses en una temporada que et pot desmuntar una miqueta la teoria, no?
I el vestidor també, saber com hi haurà la dinàmica dintre del grup, no? Que hi ha, pues això, no? Hi ha del voltant de 5-6 incorporacions noves, doncs a veure com hi ha les relacions personals i com s'entendran i si realment serem un equip o serem un conjunt d'individualitats, no? Llavors, clar
tot això són tantes coses, s'ha de valorar tot plegat. Heu fet alguna mena de previsió, possibles rivals en aquesta lluita d'entrada per estar doncs, a dalt?
A veure,
comentaves abans fora del micròfon el Martorell, no? Que és un equip que s'hauria de tenir en compte ja d'entrada.
Sí, sembla ser que el Martorell també va fer molt bona temporada l'any passat, ja tenia molt bon equip i crec que s'ha reforçat força bé, llavors serà un dels equips difícils, no sé, després la temporada anirà
situant a cadascú al seu lloc.
Però en principi crec que el Martorell serà dels equips complicats i veurem si en surt algun altre.
Quants més millor d'equips que estiguin així, perquè de vegades és millor que cada cosa estigui més repartida, que no hi hagi un o dos equips que ja es comencin a desmarcar de la resta, que això a vegades...
Si només n'hi ha dos, el Sitges i el Martorell
fantàstic.
Ho firmem ara, però clar, si n'hi ha d'haver tres, doncs, bueno, llavors és més complicat pel que dius tu, no? Perquè si tens un dia un mal partit contra un d'aquests, ja està. Si n'hi ha quatre o cinc d'implicats, després el bàsquet averaig entre tots i tal, doncs, bueno, no sé, hem d'anar... Es tracta de veure bon bàsquet, de veure que tenim bon equip, de gaudir del joc i després, a mica en mica, veure quines opcions tenim d'estar a la zona que dona dret a jugar als play-off. Però sobretot, bueno, que es vegi que hi ha bon nivell i que es gaudeix de bons partits.
L'equip continuarà jugant els dissabtes a la tarda?
Sí, correcte. Els dissabtes a la tarda, com comentava abans, en principi hi haurà tres partits. El primer serà el júnior, el segon serà el senyor A i el tercer serà el senyor B. Doncs jugàvem a les 6, ara serà a quarts de 7. Però bueno, a la franja aquella horària del dissabte a la tarda.
Quan comença a treballar l'equip?
Pues una mica tard. Una mica tard, però amb molta intensitat, perquè coincideix, quasi tots els equips comencen la segona quinzena d'agost.
Sí.
O la tercera setmana d'agost, i aquí ens cau en plena festa major.
Sí.
Llavors només passar el dia 24, el dia 25 ens posem a treballar ja i, bueno, i comencem la pretemporada. Després de festa major,
l'11 de setembre, el Memorial Llopis,
i queda un mes per començar la temporada. I bueno, pues això, hi ha partits ja amistosos, ja concertats, i sí, un d'ells serà el dia 11 de setembre, el Memorial Llopis.
Doncs ja ho veuen, la gent del bàsquet en plena intensitat, encara que sigui estiu, encara que sigui ple mes d'agost. I recordem, bàsicament, que és el que ens ha portat fins aquí, aquesta edició número 15 de l'Això és 21, el 3x3, repetim, fins al dia 12, Intentem ser el màxim de curosos, hi ha temps per apuntar-se. Freddy, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, ja ens anem veient al llarg de la temporada. A mig minut arribem a les 11, notícies ara en connexió amb Com Ràdio. D'aquí uns moments hem de donar l'habitual cop d'ull a les informacions del diari de Vilanova. Havíem d'acabar, com tots els divendres, amb l'agenda del cinema d'en Cisco Bordaria. Fins ara.